Hola, molt bon dia. Comencem en aquests moments la tertúlia política. És dimecres, tocaria parlar sobre temes que s'han parlat al ple i en parlarem. El que passa és que tenim clar que l'actualitat mana i en aquest cas s'estan produint uns escorcolls a diferents conselleries. Serà un dels temes claus que en parlarem en aquesta tertúlia. Primer de tot, dono pas i presento tots els representants municipals que ens acompanyen. En aquest cas, el Carles Brugueroles, de PDeCAT Demòcrates, l'Ignasi Bea, CUP Procés Constituent, Sergio Blázquez, per Ciutadans, Mireia Ingla, Esquerra Republicana Més, Ramon Gutiérrez, Iniciativa per Catalunya Verds, Pere Soler, del PSC, i Alberto Benejam, del Partit Popular. Ara, moltíssimes gràcies, benvinguts a tots aquí a casa nostra en directe a cugat.cat. I doncs, com comentava, tot i que hem de parlar de temes de plens, i en parlarem si en tenim temps, creiem oportú parlar del que està passant ara mateix, en aquest moment. Ens hem despertat amb aquesta notícia, no? Aquests escorcolls de la Guàrdia Civil a diferents conselleries, a diferents empreses també, i sembla ser, però encara està per confirmar, crec que hi ha hagut algun detingut, el secretari d'Economia.
Tres detencions.
Tres detencions, doncs Mireia, estàs més actualitzada ara que nosaltres. Anirem passant informació, també ho deien i ho comentàvem ara mateix. Està sortint tot ara, per tant, mentre estarem fent la tertúlia i ara informació que potser doncs, encara no podem parlar, però sí m'agradaria una valoració d'aquesta situació que s'està produint avui ara mateix. Carles, comencem per tu.
Bé, jo crec que no sé res que tenim, el que està succeint és gravíssim. Les institucions de l'Estat, la Fiscalia...
nomenada ha dit pel govern de l'Estat, el Tribunal Constitucional dissenyat ha dit per la conjunció PSOE-Partit Popular, doncs estan dictant tota una sèrie de normes que sembla que aparentment donen empara legal a tota aquesta actuació dels cossos de seguretat de l'Estat per destrossar totes les nostres institucions. Avui és un dia amb el qual doncs, es posa clarament de manifest que, com que ja fa temps que ve passant, és que tenim una disjuntiva, i l'Estat té una disjuntiva. La disjuntiva és o democràcia o la unitat de l'Estat. I abans que la democràcia, clarament està posant per davant doncs, fer qualsevol cosa que calgui per la seva interpretació del que és la defensa de la unitat de l'Estat. Cap oferta, cap plantejament positiu, és repressió, 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 i això doncs, trobem que és gravíssim. Ara s'estan produint convocatòries per manifestar-nos pacíficament a la cantonada Rambla Catalunya amb Gran Via i de seguida que surti d'aquesta tertúlia doncs anirem cap allà. Crec que és el que hem de fer tothom. Avui és un dia per fer aquella expressió pacífica, aquella expressió amb clavells, amb somriures, de que hi ha una gran majoria que no està disposada a tolerar que es vulnerin els nostres drets essencials. Entre ells, entre molts altres, els que s'estan vulnerant aquests dies, doncs el de votar. I volem anar a votar, volem que la veu de Catalunya s'escolti i que això sigui vinculant i que tingui efectes. I ningú podrà impedir això, de cap manera. I per moltes atencions que facin, per moltes accions aparentment emparades per la seva llei, que ells mateixos estan vulnerant cada dia, doncs facin, no ens aturaran, i això és el que avui expressarem al carrer.
Molt bé. Ignasi.
Sí, avui de bon matí una nova estadi d'aquesta escalada de tensió.
De fet, segurament res que no ens poguéssim esperar donat les intervencions de les últimes setmanes i el discurs de fa molts anys. Jo, en primer lloc, una obvietat, no? Però tot això per voler votar, no per declarar la independència unilateralment ni res d'això. Això per voler votar i que voti tothom i els que volen no, els que volen que sí, els que els és igual, els que volen blanc, els que volen qualsevol cosa. No? Per tant, per tot això, per voler posar urnes, que sembla un anacronisme, però és així. Per tant, per prohibir un referèndum, fa el que calgui, buscar paperetes, anar a impedir que s'enviï el cens, estan fent coses il·legals, com retirar els cartells o les paradetes d'associacions que fan propaganda del referèndum, perquè aquests dies han sortit juristes que ho deien, una cosa és la campanya governamental, que és el que ha estat invalidat, no? Però en canvi no et poden treure els cartells ni et poden impedir que tu pengis banderes ni res d'això i ho estan fent de manera il·legal. En tot cas, avui és segurament un punt d'inflexió perquè intervenir conselleries del govern de la Generalitat és molt greu, s'estan enduent persones detingudes i el que hem de fer ara és... O sigui, ara de fet és el moment, no? Vull dir, tu, quan tu vols guanyar un conflicte, el que has de fer primer és provocar el conflicte, ara tenim el conflicte totalment explícit, no està latent, ni manifest, ni suprimit, està explícit, i el que hem de fer avui és defensar els nostres drets al carrer. De fet, com deia el Carles, jo ara quan marxi d'aquí aniré cap allà i de fet proposaré als companys de la feina que tanquem per anar avui allà baix. En tot cas, dues coses. La contestació que, malgrat el que havíem dit des de fa molts mesos, que el govern no es podia permetre, el govern de l'estat espanyol, la imatge de retirar urnes, perquè això... Han fet balança i pensen que es poden permetre encara menys la sensació de debilitat, perquè si es deixés votar, que un poble s'autoerigeixi com a subjecte polític i decideixi el seu futur, la seva concreció, l'articulació política que vol tenir amb l'estat espanyol, seria demostrar una debilitat i demostrar que l'estat no ha fet fallida en aquest sentit. No? Per tant, prefereixen la imatge que estan tenint avui de la Guàrdia Civil, que és un cos militar, cal no oblidar-ho, que la imatge de que es pugui fer un referèndum i que hi hagi una participació bastant important. No? Finalment, el ressò internacional que està tenint, hi ha molta gent que està dient això, el món ens escoltarà. Jo crec que amb això és una de les coses que hauríem de ser prudents, perquè malauradament massa vegades s'han vulnerat drets dels pobles i Europa ha callat. Els drets dels grecs, que van dir que no a l'austeritat, vulnerats, i espero que amb els catalans passi diferent, perquè aquí tenim els catalans i els espanyols, tenim unes experiències més o menys llunyanes, on la comunitat internacional ens ha deixat sols completament, i per deixar-nos sols completament ens hem tingut una dictadura, i si ens tornen a deixar sols ens pot passar com el poble grec, que està patint l'austeritat de les seves carns, i si no venen aquí a intervenir, no? Doncs no sé què passarà, la veritat.
Molt bé. Sergio?
Sí, buenos días. Bueno, esto parece la verdad como una telenovela, ¿no? Un serial, ¿no? Cada día parece que suceden cosas y que las unas se van atropellando a las otras. Hay alguna premisa que yo creo que, sobre todo, el señor Brugarolas se ha olvidado de comentar, y es que, al final, quien durante muchos meses dice que no le importa un choque de trenes, y tú vas montado en el tren, y yo creo que incluso ha habido un poco de cierta, si me lo permitís, chulería, ¿no?, con que se podía, digamos, nos podíamos permitir un tren de choques, y muchos lo habíamos advertido que no era positivo para nadie. Para nosotros, para Ciutadans, alguna vez se dice, no, oye, cuando ha salido esa noticia os alegráis, para nada. O sea, yo estoy de verdad entristecido y es desagradable, pero desde luego quien se salta la ley, se tiene que atener a las consecuencias. Quien desobedece y se va a la desobediencia, la tiene, en fin, luego digamos no se puede quejar o ir de víctima de lo que está sucediendo. Ninguna, yo creo que prácticamente ninguna de las constituciones, digamos, de los países de alrededor, y cuando se nos llena la boca de Europa, de Alemania, de Italia, etcétera, reconoce el derecho de autodeterminación, y esa es la clave de la cuestión, derecho a autodeterminación, aunque aquí le hayamos puesto otro nombre, unas papeletas, queremos ir a otra, etcétera, eso es ejercer un derecho a autodeterminación que ni la Constitución española ni las de nuestro alrededor de países europeos lo reconocen. Bien, entonces a partir de aquí yo creo que hasta el 1 de octubre prácticamente va a ser imposible el diálogo, y luego esperemos que haya una vía de comunicación para intentar solventar este problema, y yo creo que pueden haber algunas líneas intermedias por las cuales se tiene que apostar, y ahora mismo están descartadas, o el que lo hace directamente lo machacan, ¿no? Porque digamos está a votar sí o sí y parece que sea digamos la solución a todos los males. Por lo tanto, nosotros apoyamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo la verdad es que no tengo las noticias exactamente de lo que ha sucedido, han sido demasiado precipitadas y tampoco podía hacer un análisis exhaustivo de ello, pero a priori sí que lo hacemos. Está claro que quien se salta la ley se tiene que atener las consecuencias. La señora Conesa, cuando decide desobedecer, bueno, pues ella también tiene que ser consciente de que cuando ella exija a sus ciudadanos que cumpla la ley, ella seguramente también lo tendría que hacer cumplir. Creo que hasta el 1 de octubre un poco diálogo hay más visceralidad, nosotros esto lo reprobamos, pensamos que no conduce a ninguna parte, y a partir del 1 de octubre esperemos que con otros liderazgos, sobre todo por parte del mundo nacionalista, pues podamos llegar a un consenso que agrupe a la mayoría de los catalanes. A lo mejor no lo entiendes tú.
Mireia.
Sí, moltes gràcies. El Mundo Nacionalista del senyor Velázquez i, per tant, del seu partit, igual com del PP, és precisament el que ens han portat aquí. És a dir, aquí ens hi ha portat i aquí ens hi porta aquest nacionalisme espanyol que ahir, per exemple, en el Congrés dels Diputats va intentar, no, encara donar més suport a tota aquesta onada de repressió. Perquè aquí qui vulnera la llei, clarament i de forma explícita, és el govern del PP i, evidentment, amb Ciutadans, que li dona suport absolutament absolutament a tot, perquè quan van fer un acord amb el PP van dir que començarien a combatre la corrupció i no sé quantes coses més, i el PP cada dia és més corrupte i Ciutadans cada dia li dona més suport. Per tant, la credibilitat del partit del senyor Blázquez en aquests moments està literalment per terra, és a dir, no tenen credibilitat, no? Però bàsicament, a qui s'està vulnerant a l'estat de dret i a l'ordenament jurídic és a qui està fent en aquests moments, ha decretat un estat d'excepció però sense els mecanismes legals, perquè l'estat d'excepció el preveu la Constitució i és un estat d'excepció de facto, és que ni tan sols, no, per poder declarar aquest estat d'excepció que ha de passar pel Congrés, etcètera, etcètera, doncs ni tan sols llavors es compleix la llei. Però el món independentista no va de victimisme, perquè al món independentista tenim un gran avantatge i és que sabem que a l'1 d'octubre votarem, perquè tot això, aquest boicot logístic no servirà per res, no servirà per res, perquè com molt bé ha dit l'Ignasi, jo crec que aquesta és la clau, no està passant res que no sabéssim, i com que no està passant res que no sabéssim, tot ho teníem previst. Això vol dir que l'1 d'octubre hi haurà logística per votar, però sobretot, el més important és que l'1 d'octubre quedarà legitimat, perquè cada cop hi ha més ciutadans i ciutadanes d'aquest país que l'1 d'octubre s'expressaran a les urnes contra tot això que està passant. Avui no parlem de confiscar propaganda electoral, que és ridícul, no parlem de confiscar planxes d'impressió, que és ridícul, no parlem de desmuntar paradetes i de donar ordres a la policia local, que per cert eren il·legals, per desfer tot això. Avui parlem d'escorcolls i de detenció de persones que han estat escollides a les urnes, que tenen una majoria al Parlament de Catalunya, perquè no ens oblidem que això va de majories. Això s'està fent perquè a Catalunya hi ha una amplíssima majoria de gent, molt àmplia, que vol votar, i una amplíssima majoria i al Parlament de Catalunya independentista, perquè per primera vegada han canviat les realitats. La majoria, ara, en aquests moments, és el que vol fer. I el govern de Catalunya, el més greu que està fent és complir allò que ha promès a la ciutadania de Catalunya i allò per la qual ha estat escollida a les urnes. Això és el que està passant avui. I avui s'ha detingut el secretari general de la Conselleria, el secretari d'Economia, el secretari d'Hisenda, persones que han estat escollides a les urnes i que l'únic que estan fent és treballar pel benestar dels nostres conciutadans i conciutadanes, mentre el govern del PP doncs es dedica a tenir casos de corrupció, a endeutar-se al 100% del seu PIB, a pagar 1.350 milions d'euros a Florentino Pérez per indemnitzar-lo per un negoci, a rescatar bancs quan va dir que no havien rescatat. Aleshores, en aquests moments tenim un govern de la Generalitat que treballa pel benestar de la seva gent i un govern de l'Estat espanyol que està fent exactament el contrari. I ja per acabar, simplement dir que el que em sap més greu de tot plegat és pels nostres companys i companyes ciutadans espanyols, perquè en aquests moments estan quedant amb un govern que malauradament vulnerarà els seus drets cada vegada que consideri necessari, perquè això quan ets capaç de fer-ho una vegada, ets capaç de fer-ho moltes vegades. I aquest, en aquests moments, és el problema que té la ciutadania espanyola, cosa que de veritat que lamentem profundament des del món independentista.
Gràcies. Ramon, Iniciativa?
Bueno, jo en primer lloc crec que... Bueno, és que ho considero una aberració policial, no? El que està passant avui, les detencions, els registres de conselleries, efectivament, crec que no té cap altra paraula que aberració. Jo crec que ja no va d'independència ni de majories, com deia la Mireia. Jo crec que ara mateix ja va de ridícul i de pèrdua d'autoritat, d'una autoritat que l'Estat ha perdut, no? I està intentant abusar d'una autoritat que ha perdut. Jo, bueno, volia agrair a l'Ignasi perquè ha fet una intervenció, jo crec que molt calmada, molt poc polaritzada. Crec que és el que ens fa falta. Jo sento que estem arribant a una escalada de tensió des de les dues bandes, que no fa gens de bé pel país. Evidentment n'hi ha uns que tenen la força policial i que s'estan abusant d'ella i que això és el que hem de denunciar, no? Jo és el primer cop que sento i m'ha agradat molt que digui, doncs, efectivament, que la comunitat internacional no té per què donar-nos suport, i jo, bueno, fa molt temps que ho estem dient i que precisament la solidaritat internacional ens l'hem de treballar i que hem de fer les coses al màxim de bé, no com vam fer en el Parlament, no? Crec que encara és possible el diàleg, que deia el Sergio que no és possible. Jo crec que encara ho és, i ho és possible fer-ho abans de l'1 d'octubre. No, jo crec que és possible fer-ho abans. Sempre és possible. Crec que tenim oportunitats i aquesta setmana a més hem vist exemples. No sé si ahir vau veure l'entrevista que van tenir la Manuela Carmena i la Colau. Jo crec que va ser un exemple de sororitat, d'empatia, de parlar no tant des de les emocions ni des de la testosterona, sinó des dels arguments i des de la capacitat d'entendre'ns, no? I a més doncs, tenim... Ahir mateix al Congrés crec que es va demostrar que hi havia una majoria en contra de l'abús policial i d'aquesta actitud que està perpetrant l'Estat, no? És a dir, ahir 158 diputats de Ciutadans i de PP es van quedar sols davant d'una majoria que va rebutjar l'actitud que estan tenint les forces de seguretat de l'Estat. Jo crec que això és el que hem de posar en valor, que és que podem, que encara es poden fer coses i també tenim la proposta aquesta setmana que ha llançat Unidos Podemos i la resta de confluències de fer una assemblea d'alcaldes i de parlamentaris on tant PDeCAT com sembla que Esquerra, també Compromís, estan per participar, i jo crec que hem de encara ens queden eines. Jo crec que no es tracta de rebaixar les aspiracions, sinó de dialogar i de parlar i de veure i de posar-nos temps, perquè el temps, o sigui, a vegades no el temps i la intenció de costar posicions i de resoldre és molt més important que parlar des de la víscera i des de l'emoció només.
Molt bé, Pere.
Sí, si em permeteu, abans de tot una prèvia, jo crec que i serà compartida per aquesta taula la nostra màxima solidaritat amb els mexicans que han patit aquesta matinada un terratrèmol. Tenim molts conciutadans mexicans a la nostra ciutat i, per tant, des d'aquí una forta abraçada i solidaritat i amb allò que se'ls pugui ajudar, no? Sembla que és compartit per tots els membres de la taula. Tornant al tema inicial, nosaltres, bueno, tots plegats sabíem que podíem arribar a aquest punt. No era desitjable, però hem arribat a un punt i no és un punt de no retorn, és un punt que realment doncs ens porta a la situació que ens porta en el xoc de trens. Ja estem en aquest xoc de trens. Evidentment, els fets que estan passant en aquests moments, ens falta molta informació, a vegades també el que es transpira per les xarxes també s'ha d'agafar amb puntetes, perquè ja sabem que les xarxes moltes vegades s'inflamen, però sí que hi ha una realitat que és el que està passant i bé, és innegable. No és un bon moment pel nostre país, no és un moment per l'Estat, i jo crec que és una disjuntiva que hi hem arribat, bueno, provocat en primer lloc per l'immobilisme del govern del PP, de no veure una realitat, s'ha de dir, i després per la fugida endavant del govern de Junts pel Sí amb el suport de la CUP. Nosaltres no creiem, com deia abans el Carles, no creiem que es tracti de democràcia o unitat de l'Estat. Nosaltres estem apostant des de fa temps ja per una tercera via. I amb això, amb una tercera via, per reestructurar l'Estat... Eh?
Sense deixar votar.
No, amb una tercera via. I no, ja estem en premisses... Bueno, jo no us he interromput. O sigui, em començava a interrompre, callo, i li passem la paraula a un altre, perquè aleshores... I agafant les paraules del Ramon... Jo crec que hem de continuar el pacte, el diàleg, la negociació fins al darrer moment. Ens hem de posar a treballar sobre la taula, sobre coses concretes. Hem de deixar, i ahir i vull fer referència també a aquesta entrevista, les paraules són molt importants, el llenguatge és molt important. Deixem dels conceptes que ens tenen atrapats en aquest sentit. Però també apel·lo, per exemple, a la carta publicada per Junqueras, Puigdemont, Colau i Forcadell, en què apel·lava al diàleg, d'acord, però no podem apel·lar a un diàleg a partir de premisses. Posem el comptador a zero, ens asseiem en una taula, amb un full en blanc, de com hem de parlar, de què hem de parlar, què hem de parlar de votar? Parlem de votar. Què hem de votar? Parlem de què hem de votar. Com hem de transformar la nostra societat? Jo crec que és molt important. I fins a l'1 d'octubre queda molt temps pel diàleg, queda molt temps per poder parlar, per posar les cartes sobre la taula, cosa que no s'ha fet ni per una banda ni per l'altra. I per tant, jo crec que ara estem en un moment que té retorn, però estem en un moment de màxima gesticulació, no? De la testosterona que deia el Ramon, amb aquestes actituds enfrontades, veient la Guàrdia Civil, veient els Mossos d'Esquadra també, obrint pas a la comitiva judicial, perquè també s'ha de dir, estaven obeint ordres judicials ahir els Mossos d'Esquadra, i estaven obrint pas en els manifestants que estaven allà. Hem vist com policia locals de diferents indrets han actuat per requisar paperetes, per aixecar actes, etcètera. És a dir, estem en un moment de la gesticulació, de la recollida de paperetes. No, de veritat que hi ha un batibull d'informació, que si retiren els sobres, que si retiren els cartells electorals, que si hi ha campanya o no hi ha campanya, etcètera. Jo crec que estem en un moment que hauríem de fer un capteniment tots plegats, de seure en una taula amb un full en blanc i començar a parlar i a fer política, que per això hem estat escollits. I després un petit apunt, no s'està detenint a gent que ha estat escollida per les urnes, perquè els secretaris generals són eleccions polítiques. Que em diguis que està escollit per un govern, ha estat escollit per un govern, però no són aquestes persones en concret.
Álvaro, del Partit Popular.
Sí, no, jo, bé, ara, aquesta matització que acaba de fer el Pere, totalment d'acord. Sobre les persones que han estat detingudes, són secretaris generals, no són càrrecs electes, sinó que són càrrecs polítics d'un govern que ha estat escollit, evidentment, però qualsevol secretari d'Estat que no ha estat escollit a les urnes, per exemple.
Ja que el detinguin, ja ho diré, també.
Sí, sí.
Que detinguin la secretària
d'Estat. Però no són persones, no són càrrecs electes.
Has
dit que han estat escollits per la
ciutadania. Nois, en sèrio que ara ens dedicarem a...
Quina
argumentació teniu?
Tu ho has dit i jo dic una altra opinió sobre aquest mateix tema. Ja està. Em puc dedicar a dir el que sigui. Llavors, amb tot aquest tema, els discursos de la por, vale, perquè es diu que ara el govern de l'Estat està fent una actitud de la por per transmetre por perquè no es faci el referèndum i tal. Bueno, jo crec que l'Estat, o sigui, amb això hi ha moltes opinions, segurament hi ha molta gent que pensa que l'Estat no està fent prou coses com per parar la celebració d'aquest referèndum. O sigui, i segurament, si ho comptéssim a Espanya, hi hauria molta més gent que opina això que no que opina... que té altra opinió. Però clar, i també són gent, i el govern de l'Estat evidentment també és un govern que ha estat escollit a les urnes, també ho vull dir, i està actuant en virtut d'aquest mandat democràtic. Repressió. Què vol dir repressió? O sigui, quan una persona fa una cosa que legalment no ho pot fer i la policia li impedeix o li intenta impedir, això és repressió? Qualsevol delicte, doncs, això ho és. Bueno, llavors sí, ho és. Sí, s'ha de reprimir.
És un delicte.
Sí.
Granjar un referèndum és un delicte? On,
bueno,
ho diu?
Sí, perquè
és il·legal. On ho diu?
Si és il·legal, si és il·legal, si és il·legal no és legal. Sí. Si no és legal, és un delicte.
Sí.
No sé si, jurídicament, no sé si tindrà la qualificació. Jurídicament no sé si tindrà la qualificació de delicte, de falta, d'incompliment administratiu, no ho sé. Però, de totes maneres, la policia té la facultat d'impedir-ho a través de... O sigui, els jutges tenen la possibilitat d'impedir-ho a través de la policia, que és el mitjà que fan servir. Jo vull aclarir que els Mossos ahir, a la nit, quan estava la Guàrdia Civil amb una empresa, amb un IPOST, els Mossos no estaven seguint ordres ni del jutjat, ni del fiscal, ni de cap autoritat d'aquesta judicial, sinó estaven intentant que la Guàrdia Civil pogués sortir d'allà. Però no estaven seguint ordres de ningú, estaven vetllant perquè un cos policial, un altre cos policial, pogués sortir d'una feina que sí que li havia encarregat un fiscal. Vale? És diferent. No seguia ordres, no estava fent de policia judicial en aquell moment. Estava fent de policia, punto, i garantint la seguretat d'un altre cos, de membres d'un altre cos policial. Per tant, ho feien seguint ordres dels seus superiors jeràrquics, no d'un òrgan judicial. Deien si es podia, encara hi havia marge, deia el Ramon, abans de l'1 d'octubre, el Sergio deia que no, que després de l'1 d'octubre doncs ja ens posaríem a treballar o a dialogar, tu ara ves allà els dirigents dels partits que estan impulsant l'1 d'octubre a proposar qualsevol cosa, es riuran a la teva cara.
No, arribaran
a la teva cara, perquè fins a l'1 d'octubre és sí o sí, o referèndum, aquestes són les frases. No sé, ara és, aquesta és una altra qüestió, si vols, si vols fer un monogràfic de què es proposaria, eh? Però,
no tinc ni idea, no li parlo, l'estic dient a l'Àlvaro.
Acabem el torn de l'Àlvaro.
Per què dius que no tinc ni idea? Jo puc tenir 2.000 milions d'idees, però poden coincidir amb persones del meu partit, poden no coincidir, poden coincidir amb les teves, poden no coincidir, i de les 2 milions poder coincidir amb una o en un milió i mig, no ho sé, ja ho veurem, però ara no és moment, no tenim temps, tenim 5 minuts d'intervenció. Llavors, clar, allò que deia Sergio, qui no vulgui pols, que no vagi a l'era. Això se sabia. És que clar, és que clar, nosaltres farem el que ens doni la gana, posarem les urnes, no sé què, no sé quantos i tal, amb l'excusa que és democràcia, sí, democràcia també és el govern del Partit Popular, el Codi Penal, la Constitució, tot està escollit per les urnes, tot, tot. Al final, si ho mirem així, tot està escollit per les urnes. Per tant, què val més, la democràcia d'aquí, la democràcia d'allà, la del conjunt de l'estat espanyol, només la catalana? No, és que no valen més unes que les altres. Per tant, no es poden superposar. I ja està, és que és així. És així. El Tribunal Constitucional és un tribunal escollit no pel PP i pel PSOE, com algú ha dit aquí, que ho ha dit el Carles Bugaroles. No està escollit pel PP i pel PSOE. Perdona, no sé si com es composa el Tribunal Constitucional, però està escollit dels 12 membres, 8 estan escollits per 3 cinquenes parts del Congrés. Això és PP i PSOE? No, és que al Congrés hi ha més grups, al Congrés hi ha més partits, inclús Convergència, per exemple, no? I en el moment que estan escollits els membres que avui són del Tribunal Constitucional, Convergència tenia grup propi al Congrés dels Diputats. I participava...
I el fiscal general?
El fiscal és igual... Igual, sí, però són majories parlamentàries, majories democràtiques, carai, Congrés i Senat, m'entens o no? És que no és Congrés i Senat, el Tribunal Constitucional, el Consell General del Poder Judicial igual, clar, és que no tergiversem les coses. La sindicatura aquesta que han creat la Generalitat, per qui està escollida?
El Parlament.
La sindicatura? No, perdona, la sindicatura electoral que acaben d'escollir no està escollida pel Parlament, està escollida pel Govern. El Consell de Garanties està escollit de la Generalitat, està escollit pel Parlament. Evidentment, com el Congrés i el Senat.
La sindicatura està escollida pel Parlament.
Bueno, pel Parlament, perdona, sí, tens raó. Però clar, és que tot està escollit per les majories parlamentàries. Tot està escollit per les majories i és com ha de ser. Per tant, no valen més aquestes que aquelles. Si per aquí val, per allà també. Llavors, clar, tot això ja se sabia, i ara no es pot dir, no es pot anar a fer pena a ningú perquè hi hagi detencions. Bueno, clar, doncs que no convoquin, que no firmin coses que no poden firmar, ja està. És que llavors ningú sortirà mal parat. La lògica és aquesta, no és una altra.
D'acord. Si us sembla, ara per petició de paraula, l'Ignasi, el Carles i el Sergio.
Bueno, jo també.
Podem fer-ho.
Sí.
Podem fer la
mateixa ronda. Vinga, fem la mateixa ronda, us sembla, perquè sí, segurament tots... Doncs Carles, endavant.
Seguint el fil del que explicava l'Àlvaro, efectivament, hi ha una majoria a Espanya que vol això. Efectivament, és que, clar, hi ha una majoria demogràfica aclaparadora. Encara que el 100% dels residents de Catalunya votéssim una cosa, l'actuació de l'Estat seria exactament la mateixa. I aquesta és la situació. I jo el que vull recordar-te és que Catalunya existeix molt abans que la Constitució. La Generalitat de Catalunya és una institució del segle XIII. I que, per tant, aquí hi ha una realitat, que és una qüestió de respecte a la dignitat d'un poble que té una transcendència, que és una realitat, i això és el que s'ha estat menyspreant durant dècades, per no dir durant segles, però d'una manera claríssima i patent aquestes setmanes. Que no es respecta la dignitat d'un poble. I aquest poble vol expressar-se. Deia el Sergio, ningú reconeix el dret de l'autodeterminació. Perdoni, quasi tots els països del món tenen signada la Declaració de Drets Humans i de la Constitució.
La Constitució, fals.
La Constitució espanyola s'emmarca a si mateixa dins d'aquest pacte.
Diguem una Constitució europea que reconegui...
La Constitució espanyola, l'espanyola... No, totes les que assumeixen la Declaració Internacional dels Drets Humans la tenen assumit.
Absolutament fals.
És que és així.
És que
l'Estat en aquest moment està prevaricant. No. Està prevaricant.
Dius una barbaritat.
El Constitucional crec que està prevaricant. El fiscal està prevaricant. La Soraya, el Rajoy i tots els que li donen suport crec que esteu prevaricant. Perquè esteu anant contra el propi vostre i nostre
vigent avui
marc constitucional. Esteu prevaricant. Parlaves de diàleg, però si ahir veu votar en contra del diàleg al Congrés espanyol. Ahir vau votar en contra. És que de què ens parles? Comunitat internacional que no es reconeixerà, conya. En una setmana, Hongria. Una selecció transversal de diputats danesos.
la portadora del Departament d'Estat dels Estats Units. D'acord, improvisat, ja sabem que ara anirà el Trump, el Rajoy a veure el Trump i ja dirà el que dirà.
Però si és
fals. El Juncker.
Sí, però si no va dir
Juncker,
això. Però si és que no va dir això.
El Juncker, literalment, va dir... haurem de respectar el que surti de les urnes.
Però si és fals el que estàs dient, Carles.
Deia, es podem entendre, és clar que ens entendrem. Saps com? Quan parlem entre iguals, entre gent que es respecta, ens entendrem perfectament. Des de la subordinació mai ens hem entès i crec que mai ens entendrem. No és una qüestió de temps, que deia el Ramon. No és una qüestió de temps. Perquè temps portem dècades amb aquesta situació. No és una qüestió de temps. És una qüestió de dir, escolti, anem a dialogar entre iguals i ens entendrem a les mil meravelles. Deia en Pere, com hem de votar? Doncs entre iguals. Com hem de dialogar? Entre iguals, amb respecte, reconeixent-nos l'un als altres.
Estic d'acord.
Què diu el Partit Socialista Obrer Espanyol? Que no es pot fragmentar la sobirania de l'Estat.
Ahir ho va dir el senyor Puente.
Clar, això és el que ho diu. Aleshores, com, clar, uns tenen la sobirania i la majoria demogràfica i els altres som els nens discos. Així no ens entendrem. No es pot dialogar així. És que no es pot dialogar així. Aleshores, és una qüestió de reconeixement. 18 vegades les institucions catalanes han proposat un diàleg dins del marc constitucional i estatutari per poder fer expressar la veu de les ciutadanes i els ciutadans de Catalunya, parlin el que parlin, vinguin d'on vinguin. 18 vegades denegats amb aquella sorna, amb aquell rebuig, amb aquell menyspreu. Clar, què voleu? Hi ha un mandat electoral, però què voleu? Es podria haver fet perfectament legal la consulta. El 2014, una representació del Parlament va anar al Congrés a proposar-ho. Què va rebre? El de sempre, menyspreu, és el paga i calla, paga i calla, paga i calla. Doncs clar, què voleu? Doncs això és el que hi ha. Doncs què passarà el dia d'octubre? Que votarem massivament. I jo crec que això és la fi del... Ho sento molt, Álvaro, és la fi del president Rajoy. S'ha acabat, el president Rajoy està acabat. Crec que està acabat. Sí, sí. Algú deia, per aquí, no, perquè que canvien els lideratges dels nacionalistes. Però si no, és una qüestió de lideratges. Surt el Mas i arriba el Puigdemont. Cabrà potser en Puigdemont i vindrà un altre. I on Junqueras o qui sigui, vindrà un altre. Perquè és una qüestió de país, és de base. Això és una qüestió de base. Perquè s'ha afrontat d'una forma òbvia la dignitat de la gent que viu aquí.
Una base que va tenir el 47% dels vots.
Contra un 30 i
pico. Si vols comptar, voteu.
En clau plebiscitària es va guanyar clarament, molt clarament.
El temps passa molt ràpid i com veig que tots teniu molt aquí, segurament això no acabaríem. Dediquem 2 minuts a cada un dels torns de paraules, sembla, per poder controlar... Sí, ara he fet el càlcul, Ignasi, ara he vist que el Carles estava aquí parlant i pensat, si això m'ho fan tots...
Denuncio el següent, perdoneu.
No passa. Ignasi.
No, em faré per punts, per no deixar-me res. En primer lloc, destacar la paradoxa que qui ens està tirant a sobre tot l'imperi de la llei és un partit que té, no sé si ha tingut 900 imputats i que algun dia m'agradaria veure si la definició d'organització mafiosa del diccionari en quadra això, però jo crec que segurament sí, no? Per tant, que qui més... Sí.
Menys de 900 imputats,
Sí, no, és que se'm van tallant, no? En segon lloc, diu que no tenim el dret d'autodeterminació. Creieu que el debat és aquest? O sigui, qui diu el dret? M'explico. Jo m'he de regir per una cosa que es va aprovar quan jo n'hi havia nascut, quan les circumstàncies socials eren molt diferents, quan veníem d'una dictadura. Jo m'he de regir per això? Això és perenne? Home, això és un argument com a mínim fluix. És un argument, eh? O sigui que hi ha una Constitució, però és un argument molt fluix. Per què no és el debat? I això ho entronco amb el que diu determinats grups de diàleg, no? Això és una gran fal·làcia. Bé, bueno, no sempre, hi ha gent que vol diàleg, però és que a l'estat espanyol només hi ha un sector que vol diàleg, que es diu Unidos Podemos, i és l'únic interlocutor que tenim, perquè són els que reconeixen Catalunya com a subjecte polític i diuen, ha de ser un referèndum acordat, cosa amb la qual penso que ja estem d'acord, el que passa és que no hem pogut, no? Però són l'únic interlocutor que vol diàleg. Diàleg, el diàleg que proposen el PSOE, el PSC, el PP i altres és... D'acord, diàleg, i no els diem, d'acord, volem parlar del partit d'ahir al Barça. I diu, no, és que jo volia parlar de tennis. I ja, però és que jo vull parlar d'això. O sigui, vostès volen parlar del que volen parlar, no volen parlar del que nosaltres proposem. Per tant, no diguin diàleg quan vostès no volen parlar. I a més, aquí hi ha una mentida. O per negligència, o per voluntat política clara, es menteix quan es diu que és possible un canvi constitucional. Les possibilitats, quan són tan petites, acaben esdevenint impossibilitats de facto. Per tant, una cosa, no diguem que hi ha canvi constitucional. La Constitució espanyola és volgudament tancada i és el primer que aprens a ciències polítiques quan entres i parles de la Constitució espanyola i et diuen és una Constitució feta expressament perquè no es pugui canviar. En un moment determinat, on es va colar el tema del rei, que abans has dit tot es vota, no, tots no estem votats, el cap de l'Estat no està votat, no? Que abans ho comentava l'Àlvaro.
Però aquest els agrada i per això no qüestiona.
Bueno. Sergio. Sí, en primer lloc dic que la Constitució evidentment es pot canviar i té les seves formes de fer per canviar-se en el Parlament. Després jo crec que torno a repetir que el que és tensionar, parlar des de la visceralitat i anar pujant la tensió no servirà absolutament per res, fins i tot sortirem tots perdent. Vull deixar sobre la taula també que hi ha doncs, determinades escratxes doncs, alcaldes socialistes que s'hi estan oposant, o per exemple a la ciutat de Lleida, en aquest cas doncs, Arran, que crec que està recolzada per la CUP, doncs, fa cartells, assenyalem-nos, on surten els regidors que hi són contraris a la, o que en aquest cas són contraris a la votació. Això no serveix de res, jo crec que, torno a repetir, fins a l'1 d'octubre crec que no hi tenim gaire a fer, perquè serà una mica una escenificació del que cadascú ha volgut doncs, manifestar durant l'any. I després sí que hem d'intentar dialogar i arribar a un gran consens. Jo crec que aquí sí que és cert, històricament, i acabo de seguida, que el punt de partida va ser la fallida del nou estatut. Per ser un nou estatut, doncs no hi havia un referèndum d'independència, en principi, de forma explícita, amb la qual jo crec que la majoria del poble català sí que pot arribar a, entre tots, a un gran consens del 70 al 80% dels ciutadans, que on s'abordin els temes de fiscalitat, etc., i però no es, que no es posin màximes a l'hora de negociar sí o sí referèndum, perquè potser no és el punt de sortida més interessant.
Molt bé, Mireia.
Bueno, jo crec que al moment de l'Estatut, que per cert, amb la gran intervenció estel·lar del PSOE, que per tant és màxim responsable quan es parla de per què som aquí, també...
La negociació de l'Estatut va ser... Artur Mas amb el Zapatero, eh?
En el moment en què es va fer l'Estatut, les circumstàncies no eren les que són ara, perquè en aquests anys que hi ha hagut, que potser no han estat molt en proporció de segons quin referent històric miris, però sí tot el que ha passat ara, i per tant ha canviat prou tant com perquè allò que estic d'acord, que en aquell moment una part de la ciutadania, no alguns, perquè, però una part de la ciutadania de Catalunya hagués estat disposada a acceptar, a nivell de qüestions fiscals o a nivell més competències en matèria de llengua, en matèria de cultura, estic d'acord, en aquell moment s'hagués aconseguit, no, es va deixar passar aquest tren. I ara ja, amb això ja no hi són a temps. És a dir, tot el que ara es pugui aportar ja no si és a temps perquè entre mig ha passat el que ha passat. En aquest sentit, i per tant entenc que aquí sí que va haver-hi un greu error per part de que en aquells moments eren els dirigents de l'Estat espanyol que haguessin tingut l'oportunitat de reconduir-ho. Però ara estem en un altre estadi. Quan parlem de reformar la Constitució, té raó l'Ignasi, tècnicament és complicadíssim, però és veritat, el Sergi diu es pot canviar. Sí, es pot canviar i ja s'ha canviat, no? Pel rei, pel Tribunal Constitucional i pel dèficit, no? Per resumir molt ràpidament, s'ha canviat. Es pot canviar quan interessa que es canvi, no quan no interessa. Respecte si hi ha majories, a Espanya disposa a seure i a parlar-ne. Evidentment, hi ha un grup en el Congreso que està disposat a fer-ho, però per desgràcia, i ho dic de veritat, per desgràcia, és un grup que no té la majoria i que, a més, han fet moltes eleccions seguides darrerament i no acaba d'avançar. Al contrari, cada vegada el PP té més suport i ara fan enquestes i el PP encara té més suport. Per què? Doncs perquè hi ha una realitat que és la que és. No es pot enredar a la gent d'aquest país dient-li que hi ha la possibilitat de reformar la Constitució perquè el PSOE no hi està d'acord. Potser el PSC hi està d'acord, no ho sé, ja us aclarireu, però el PSOE no. Ahir, ja acabo, ahir el nou portaveu del PSOE, que no sé com es diu de nom, però es diu Puente, això sí que me'n recordo, ja li va dir a Podemos que no estava disposat, perquè no ho qüestionarem mai. Mai es qüestionarà la possibilitat de poder votar un referèndum de determinació, ho va dir el PSOE. Per tant, deixem d'enredar la gent perquè la gent veu i sent el que pensa el PSOE.
Gràcies, Ramon.
Sí, jo crec que els dirigents i la majoria de les bases dels partits independentistes són bastant, bueno, bastant més sensats del que deia ara el Carles, no? O sigui, jo crec que saben distingir entre els 18 intents que hi ha hagut al Congrés de salvar un referèndum a propostes de diàleg i saben, o sigui, que curen molt més el que pensen, i crec que sí, és una proposta de, no, en relació amb el que deia abans l'Àlvaro, de diàleg per part del govern de l'Estat o per part d'una majoria de l'Estat que contempli la possibilitat de votar, jo crec que estarien disposats a parlar de data, estarien disposats a parlar de pregunta, estarien disposats a parlar de qualsevol cosa, perquè el que els interessa, igual que a nosaltres, és que el poble català pugui votar. Jo crec que, Mireia, deies que els 72 diputats al Congrés, que no són una minoria, vull dir, no són una majoria absoluta, evidentment, però són 72 diputats...
Al
Congrés dels Diputats.
Ah, perdó.
Sí, sí, que són molts diputats i que fa 5 anys, doncs, suposaven, evidentment, zero, perquè Podemos ni tan sols existia. És a dir, que crec que dir que va a la baixa, doncs, bueno, no. Vull dir, també, tothom... Sí. Bueno, sí, Izquierda Unida tenia 10 diputats fa 10 anys, però... Ara estem parlant de 72. Jo crec
no
que les...
No,
eh? Però ja ho sé, ja ho sé, però vull dir, el que jo vull dir és que si no ens va de temps, jo crec que és important, i tu ho deies també, no? No volem deixar sols els ciutadans de l'estat espanyol. Jo crec que això ens ha... Des de l'esquerra és un valor que l'esquerra catalana també hem de poder reivindicar i hem de poder treballar solucions conjuntes també pels nostres companys de l'estat.
Molt bé, totalment d'acord.
Bé, jo crec que aquí hi ha una deixadesa de funcions per part dels dos presidents, no? Pel president Rajoy i pel president Puigdemont. Continuo, oferta de diàleg, de seure's amb un full en blanc i de parlar de tot allò que es pugui parlar, d'utilitzar el llenguatge que s'ha d'utilitzar, perquè està vist que no es vol dialogar ni per una banda ni per l'altra. Per ser breu, el Carles deia respectar la dignitat d'un poble, no? Bueno, en tot cas, de la dignitat de mig poble, perquè el que representa el Parlament de Catalunya és, més igual, el 48-49, com si fos el 51, és igual, és la meitat. Per cert, meitat escollida de manera no proporcional, basat en una llei espanyola electoral, perquè no hem estat capaços tots plegats en el Parlament de Catalunya de fer una llei pròpia electoral per tal de dotar en el nostre Parlament d'una representativitat que s'ajusti a l'electorat. I per tant, això, es pot demanar respecte, però també demanem respecte per aquells que no opinen com aquesta part que està demanant respecte. Atacs a les seus de partits polítics, amenaces a les xarxes, assenyalar a persones, la repressió per quina part va, per quina part va, de sentir-se d'alguna manera assetjat també, no per les forces d'ordre públic, sinó també per ciutadanes o per conciutadania, no? I per tant, jo també demano respecte, com ho vaig demanar en el ple, per amb dues bandes. Jo respectaré a la gent que vol la independència, a la gent que creu que legítimament demana la independència, però també respecto a aquells que no la volen i aquells que no volen fer-ho. I per tant, s'ha de tractar de respecte entre tots. I amb això, ja ho vaig dir-ho en el ple del municipi...
10 segons, Pere.
Sí, doncs ja està. I després, jo crec que el diàleg, la reforma constitucional és possible i per això nosaltres fem aquesta proposta, ens hem de seure i nosaltres ho tenim i reconeixem a Catalunya com una nació, sempre ho hem dit des del Partit dels Socialistes de Catalunya i això ho hem impregnat i de la mateixa manera que hem impregnat aquesta reforma de la Constitució. Coincideixo amb el que deia l'Ignasi sobre la Constitució, jo no l'he votat, no em sento representat per aquesta Constitució i per tant és una de les meves premisses, intentar canviar aquesta Constitució per tal de vertebrar l'Estat i poder que Catalunya tingui el seu respectiu encaix.
D'acord, Álvaro?
Sí, amb el tema que deia el Pere del respecte, enllaçant, sí, el respecte tot això se'l suposa, o sigui, aquest respecte a la diversitat política es suposa, però a la pràctica moltes vegades no es dona, no? Aquest respecte.
En general, vols dir, no?
No, en general i no tan en general. O sigui, aquí a Sant Cugat, a Catalunya, a Espanya... nosaltres hem patit aquest no respecte durant bastant de temps i a dia d'avui el continuem patint i no és a causa d'aquests fets dels últims dies, ni de les últimes setmanes, ni de l'últim any, perquè ja portem molt de temps que a nosaltres no se'ns permet, per part d'algunes persones, de tenir les nostres banderes a la nostra seu. No se'ns permet, perquè hi ha algú aquí a Sant Cugat que creu que no les podem tenir i va allà i les arrenquen. Bueno, i punto, és així, i no hem pogut saber ni mai, perquè la policia no ha pogut saber-ho, que qui era, pues no, pues mai ho hem trobat. Per tant, a nosaltres, i inclús alguna vegada ha sigut algun altre partit que no ens ha deixat tenir allà una bandera d'Espanya perquè ha anat allà, l'ha enrotllat i ha posat una altra bandera que nosaltres no volíem posar. Bueno, Doncs això, són maneres de fer, no? Nosaltres no hem anat mai a cap seu d'altre partit a fer coses d'aquestes, no? I ja està. Ara, el tema del diàleg, sí, jo penso que sí, que el diàleg sempre hem d'aprofundir en aquest diàleg. Ara, tot això està plantejat de o referèndum o referèndum. I a més, el referèndum està plantejat amb una pregunta binària, perquè no pot ser d'altra manera, mai s'ha dit que no sigui binària, sempre s'ha dit, no, ha de ser una pregunta binària de sí o no. I a més, la pregunta ha de ser aquesta.
Estan disposats a parlar-ho si el govern de l'Estat volgués.
Bueno,
estic segur que estan disposats a parlar-ho.
Bueno, tu estaràs segur del que sigui.
Perquè no ho sabia que no ho va ser.
Tinc uns segons, perdó, i llavors, la pregunta, i no s'ha preguntat mai sobre una altra cosa. Ni altres preguntes, ni s'han fet referèndums, ni... només per l'Estatut i ja està. No s'ha fet mai referèndums per cap altra cosa, ni s'ha preguntat a la gent sobre altres coses que també són molt importants i que la gent voldria decidir sobre elles. I llavors aquesta falera ara per fer un referèndum d'independència, que abans no es tenia, és veritat, abans no es tenia, per nosaltres, o sigui, en la meva opinió, és falsa, o sigui, és induïda. És, per mi, no, induïda, no, jo. Bueno, és induïda, no, sisplau, no feu mofa del que estic dient, sisplau, o sigui, és induïda.
Fiscal, vale? General.
Jo no dic, sí, bueno, fiscal general que digui el que vulgui, jo dic que és induïda i és induïda per responsables polítics, no ha sortit de la ciutadania espontàniament.
Tracta no. la ciutadania amb respecte.
No, jo la tracto amb respecte, però jo dic que crec, analitzant la qüestió, d'on ha sortit, i crec que ha sortit dels dirigents polítics, clar, no de la ciutadania.
A mi em fa gràcia que precisament el Partit Popular, que és el culpable d'aquesta situació, no, home, no.
Som
parlem de la recollida de signatures de l'Estatut.
No, clar, és... la recollida de signatures. Parlem de
el Partit Popular, Catalunya és el culpable de tot això, ara estigui fent aquesta postura de victimisme respecte a tot això. Jo crec que això és...
La recollida de signatures
contra Catalunya, deia, la campanya era la campanya recollida contra Catalunya. Álvaro, revisa. Álvaro, sí, perdona.
Mira, jo estava jo al Partit Popular quan es va recollir les firmes i no era contra Catalunya. Era contra determinades accions polítiques de Catalunya. I la recollida de firmes, qui les firmava? La ciutadania, no? Llavors és un acte ciutadà, també, no?
Nosaltres volem fer una recollida de firmes el 10 d'octubre.
Què és el que critiquem?
Com estem fora de temps, volia fer una ronda molt, 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 molt curta, perquè si no ja no tornaré, sembla. 10 segons de dir què passarà l'1 d'octubre. Comencem, Carles. Què passarà l'1 d'octubre?
Deixa'm dir que amb respecte a totes les posicions, per si no havia quedat poc clar, respecte a totes, el 1 d'octubre votarem i ens rebel·larem davant les institucions majoritàries de l'Estat que no volen saber què pensem els catalans.
D'acord.
Jo, amb respecte a totes les posicions, menys aquelles posicions que no ens volen deixar votar, perquè aquests no els respecto, els que no em respecten a mi, tindrem una sorpresa de votació massiva, tant del sí com del no. Tindrem una sorpresa, sorpresivament sorpresiva.
Sergio.
Jo crec que no es votarà, i no massivament, això no pot impedir que algú es faci al final s'imprimeixi unes paperetes a casa i s'imprimeixi una urna i vagin a votar X persones de forma, diguem-ne, no garantista amb els resultats, que jo crec que seran de participació molt baixos perquè es faran en aquestes circumstàncies.
Mireia, la gent que s'imprimirà urna necessita una impressora 3D, no?
Bueno, no, la pots fer de paper també,
vale, vale, com que si t'imprimi...
en plan cotrillo.
A l'1 d'octubre jo crec que val la pena llançar un missatge a tots els santcugatencs i santcugatenques que votarem. Estic convençuda que aquesta ciutat petarà les urnes, igual que tot el país, perquè tot això que està passant tan vergonyós i tan trist aquests dies està fent, per desgràcia, està ajudant a tot plegat.
Molt bé, Ramon, què passa?
Jo crec que l'1 d'octubre el poble català massivament es mobilitzarà en defensa de les institucions catalanes i en favor del dret a decidir i a actuar com a subjecte polític i a decidir el nostre propi futur.
Mira.
Sí, si passa alguna cosa l'1 d'octubre, si passa alguna cosa, sens dubte no serà un referèndum. Li podem dir una expressió, li podem dir com vulguem, però no serà un referèndum. Però passi el que passi, el que sí que demano és respecte. Respecte a aquells que vulguin mobilitzar-se, que vulguin expressar-se, i a aquells que no creiem que aquella sigui una fita pel nostre país.
Álvaro.
Jo crec que hi haurà... serà una manifestació popular, molta gent hi anirà o intentarà anar a on se suposa que s'ha de votar, i el que podran fer és reivindicar el seu posicionament polític o la seva inquietud per poder votar en un referèndum. Els que no, els que no volen que faci no aniran, evidentment, i els que, bueno, i els cossos de seguretat intentaran que no es faci. I jo crec que serà això, si les persones que estan allà i veuen arribar un dispositiu policial per no posar una urna allà, si no impedeixen l'actuació policial no passarà res. S'hauran pogut manifestar i ja està. Però si impedeixen que la policia pues, tregui aquella urna o el que sigui, pues, llavors pot haver-hi problemes.
Aquest cas problemes hi serà al moment que la policia impedeixi alguna
cosa. Com que estem parlant, només perdó. Uns demanen respecte, els altres demanem que no detinguin a persones per voler deixar
votar. Això anava a parlar, Mireia, ara mateix. L'actualitat, Maia, com dic, ens diuen, l'actualitat mana 12 detinguts.
Sí, jo tinc els noms i cognoms.
Ara tindrem un matí.
Jo tinc els noms i cognoms de les persones, els conec a tots.
Doncs ara, des dels serveis informatius de cua.cat, estarem molt pendents, molt atents, si hi ha algun Sant Cuatenc en aquesta situació. I moltíssimes gràcies a tots. L'actualitat, com deia, ens ha requerit parlar d'aquest tema i gràcies per la participació. Ens veiem la setmana que ve.
Molt bé. Gràcies.